El primer ponent és Eduard Bonet. Eduard Bonet és professor emèrit del Departament de Direcció General i Història de SADE i professor emèrit de la Universitat Ramon Llull. És doctor en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, ha estat professor de teoria de la probabilitat a la Universitat de Barcelona i professor de matemàtiques i estadística a la Universitat Politècnica de Catalunya. Després de la restauració de la democràcia a Espanya, el 1975 fou director general d'estadística del govern català, també ha estat president del Consorci Català i president del Consell Estadístic.
Gràcies. Bé, perdoneu-me la meva veu, no és que estigui en demolició, però sí que està en reparació. Què hi farem? Ha coincidit amb dies d'hematomes i coses rares. Ja em disculpareu. Amics, amigues, per mi és un gran honor participar en aquesta reunió per molts motius. Primer perquè soc de Girona i tota participació a la Universitat de Girona, que és poca, doncs m'honora, i especialment pel tema, especialment per poder presentar el meu record sobre com va sorgir, diríem, el grup de recerca, l'important grup de recerca en lògica borrosa a Catalunya. Bé, el 1965, Lofty Sade introduïa la teoria dels conjunts borrosos i 10 anys més tard, el 1976, Enric Trilles va conèixer la teoria per una referència estranya, el que indica la seva inquietud, obertura en aquest temps. La notícia va arribar a través de Le Monde amb un article que en parlava i que va portar el nostre amic Jordi Casabó. Enric va adonar-se de seguida de la importància d'aquest tema, es va adonar de que encaixaven molt bé amb la seva mentalitat, es va posar immediatament en contacte amb Lofty Sade i va començar a generar el grup de treball entorn seu, que ha esdevingut un gran grup i que ha esdevingut un referent internacional. Per tant, jo crec que d'alguna manera el que estem fent avui és celebrar el 50è aniversari de la lògica borrosa i el 40è aniversari de la creació dels grups de treball a Catalunya. Dit d'una altra manera, jo crec que la sessió d'avui ha de ser un homenatge a Lofty Sade, un homenatge a Enric Trilles. Per situar-nos, els records de com eren les coses quan es va començar, potser és interessant començar amb el context, perquè era molt, molt diferent del que està passant ara. No el compararé si més bo o més dolent, era diferent. Per exemple, hi havia la, insisteixo en la, Facultat de Matemàtiques. La Facultat de Matemàtiques tenia una ambició de matemàtica pura. I recordo que fa 50 anys una de les preocupacions de la facultat era ser més pura i com desempallegar-se de les assignatures de física i de la càtedra d'astronomia. Jo crec que aquests eren els principals temes que preocupaven a la facultat. El tema també era per fer investigació, per fer recerca, per preparar la tesi. La situació era molt diferent, fins i tot amb les retallades actuals. No hi havia aleshores elements d'ajunt per poder investigar. I en aquest sentit sí que vull recordar que l'Enric Trilles va batre rècords. Va batre rècords de fer classes particulars. Va superar les 20 hores de classe particulars per setmana. I això ens dona ja una idea de les condicions en què treballava, en les condicions que treballàvem i, per tant, en la voluntat de poder fer coses. Parlaré un moment de la tesi doctoral d'Enric Trilles, defensada el 1974, perquè té unes característiques, tant en la manera de fer com en el tema, que no encaixaven amb la universitat d'aquest moment. Per una banda, Enric Trilles es va posar en contacte amb el professor Karl Menger, que estava a Chicago. Karl Menger era fill del famós Karl, aquesta vegada en Karl, de l'Escola de Viena. I, per tant, amb una orientació filosòfica molt forta en el sentit del neopositivisme del cercle de Viena. L'Enric, Karl Menger, li va facilitar el tema, el va ajudar i van mantenir una correspondència fortíssima, en una època que el correu solia trigar un mes, per desenvolupar aquest treball. Tant jo crec que aquí ja reflectim un esforç, una manera de fer diferent del temps. El contingut de la tesi tenia aquestes característiques que no estava inspirada per la matemàtica pura. No provenia de problemes generats per la pròpia matemàtica, cosa que és molt honorable i molt important, però no era el cas. El punt de vista bàsic és que la distància entre dos punts, que sempre diem que és un nombre real, per Menger era una variable aleatòria, o dit d'una altra manera, una distribució de probabilitat. I amb aquesta idea positivista es va generar la idea dels espais mètrics estadístics en els quals Enric Trilles va fer la tesi. I indico això perquè em sembla que tindrà un cert paral·lelisme, una certa semblança amb l'entrada dels conjunts difusos. Enric Trilles també aquesta vegada va seguir posar-se en contacte immediatament amb un professor important als Estats Units i, per altra banda, era un tema que no venia generat per als problemes de la matemàtica pura, que eren vigents en aquella època, sinó generat per unes aplicacions i, sobretot, també per una idea filosòfica. Són les semblances molt llunyanes, si voleu, molt abstractes, que veig entre els dos temes. Bueno, seguint endavant, el 75, Enric Trilles va guanyar la càtedra de matemàtiques de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. I aleshores això va suposar un canvi radical, un canvi radicalíssim, en molts sentits. Ja estava lluny d'aquests problemes de les 20 hores de classes particulars setmanals i tenia una certa autoritat, uns certs elements molt reduïts, però que van posar de seguida de manifest la capacitat creadora de l'Enric i van posar de seguida de manifest la seva gran capacitat de gestió i de gestió científica. Crec que el punt aquest, de seguida des de la càtedra, podríem dir que tenim el començament de la teoria dels conjunts borrosos i de seguida s'organitza un bon grup de treball en el que hi ha diverses persones. Podria indicar el Francesc Esteve, que el tenim aquí, Lluís Godó, que no ha pogut venir, Joan Jaques, que sí que és aquí amb nosaltres, Núria Gell no ha pogut venir, Pere García, per un temps, ara ja hem passat llista, el Mònica Sánchez i alguns altres que es van anar incorporant en el grup de treball i que immediatament van ser referents. Ara, per què el grup de treball de Barcelona ha sigut tan i és tan important? I al meu entendre, aquesta és la meva opinió, la raó és la següent. Loftisade, com enginyer, va veure molt clar les aplicacions tècniques dels conjunts difosos, que naturalment va introduint amb aquesta visió de que el conjunt clàssic, el sí i el no, era massa rígid, que nosaltres pensem moltes vegades en termes molt més difosos, fins i tot més ambigus, i que, per tant, la introducció d'una teoria de conjunts borrosos, no el sí i el no, sinó el més i el menys, podia ser un gran instrument per resoldre molts problemes tècnics. I així s'ho va fer. I l'èxit de la teoria de conjunts difusos, en una part importantíssima, és degut a aquestes aplicacions que de seguida van entrar en softwares i en càlculs, que han canviat tantes coses. Com una anècdota, recordo que l'Oscar Sade va fer per als japonesos un programa, és a dir, per fotografia, per les càmeres fotogràfiques. I aleshores els japonesos, entusiasmats, li volien dir faci càmeres, però esclar, càmeres desenfocades, no pot ser això, no anem per aquí. I al final Lofty, amb molta paciència, els va convèncer que podien parlar de fasi lògic càmeres. Això ja era diferent. Però fixem-nos fins a quin punt les aplicacions dels conjunts borrosos van afectar. Però bé, aquesta és una línia, i la meva pregunta era per què el grup de Barcelona, el grup de treball en part de l'Enric Trilles, ja ha tingut i té tant de pes. Jo crec que, en certa manera, Lofty Sade tenia una gran visió de les aplicacions, però l'Enric, amb una mentalitat matemàtica, fins i tot jo diria amb aquest entrenament de matemàtica pura que havíem rebut, i també en aquest cas amb una participació molt directa de Clàudia Alsina, vam veure que allò podia tenir un desenvolupament matemàtic molt i molt més fort. Crec que aquesta és una de les grans bases de l'èxit del grup de Barcelona, per dir-ho d'aquesta manera, en quan, doncs, no només van mirar aspectes pràctics, sinó que van aprofundir en teoremes forts i en instruments matemàtics molt forts cap a la construcció d'una teoria de fase 6. Hi ha un altre aspecte que també em sembla important per l'èxit del grup de Barcelona, que és l'aspecte que l'Enric Trilles tenia molt clar, naturalment, la relació amb la lògica, això és evident, però també que la lògica portava a una relació del tema de conjunts borrosos amb la filosofia. I aleshores jo crec que l'Enric ha anat desenvolupant molts d'aquests temes, molts dels seus textos, escrits, papers, estan en aquesta direcció, i que això ha tingut una influència en que el món dels conjunts borrosos s'extengués i fos considerat d'una altra manera des del punt de vista de filosofia i altres ciències. Crec que aquests són els dos punts bàsics en què, al meu entendre, dic que això és molt general, perquè en definitiva una escola es consolida pels resultats, pels papers, pels treballs, pels teoremes. Però hi ha aquest enfocament, aquestes dos vessants, que jo crec que són fonamentals per donar un gran prestigi, donar un gran rol científic a la teoria de conjunts borrosos. Diria, i crec que no exigeixo, Sade va introduir una gran teoria de conjunts borrosos. Enric Trilles i el seu grup van potenciar aquesta teoria a un nivell matemàtic molt més alt, el qual és important per al seu èxit i per al seu desenvolupament. Un altre punt del desenvolupament, mirant ara la història i la acabo de seguida, perquè si no l'Enric se m'enfadarà. Ja el tinc bastant enfadat, doncs penseu. Però bé, bueno, mira, sisplau, paciència. Hi ha un moment que hi ha un element nou, i és en un viatge, en cotxe, naturalment, amb totes les aventures d'anar amb un cotxe fins a Tolosa de Languedoc, el del Bianca Doc, Enric contracta amb el Josep Aguilar. Josep Aguilar, pel descansi, era un enginyer format a la Politècnica, era membre del CNRS a Toulouse, en els grans centres on estaven fent els grans nous avions i tota la història, que encara ara, quan hi ha un accident, van a Toulouse a veure què passa. Doncs en aquest ambient, el Josep Aguilar havia entrat en els temes d'intel·ligència artificial. I jo crec que això va ser un moment importantíssim d'expansió de la teoria dels conjunts borrosos, que la situava en un context científic més ampli, en definitiva també de més envergadura, i es veia unes funcions dels conjunts borrosos dins el món de la intel·ligència artificial. Aleshores, immediatament el grup es va extendre amb gent que treballava en intel·ligència artificial, sistemes experts i tot el que vulgueu. Jo crec que això va ser un gran moment. I en aquest gran moment també va ser un moment que va aparèixer el Ramon López de Mandaras, que tampoc ha pogut venir amb l'excusa que ja ara fa més intel·ligència artificial i menys conjunts borrosos. Bé, què hi farem? Ramonetes en Ramonet i ens l'estimen molt, però ja venia amb una preparació immensa. I el seu problema, quan va arribar aquí, me'n recordo, era tenir un ordenador Lispo, no sé com se'n deia, que no n'hi havia cap en tot l'estat i que naturalment per fer intel·ligència artificial ho necessitava. Ara, per tant, va ser, jo crec, un moment de gran arrodoniment de la teoria de fase 6. Hi ha encara unes altres etapes que són molt importants. I és Enric Trilles passa a ser president del Consell del CSIC el 84 i és president fins al 89. Aquest càrrec va suposar una modernització de la investigació a Espanya, claríssimament, i també a una major eficàcia del Consell. Crec que es van replantejar infinites estructures internes de com treballar, de com patentar, de com produir coses que es poden després consumir, no només produir ciència, i l'organització va canviar. També Enric va ser molt atent amb les avaluacions. Fins aquell moment s'avaluava molt bé el paper científic, no hi havia manera d'avaluar la innovació tecnològica. Bé, són tots aquests elements que van deixar un efecte important sobre el sistema. Però, en particular, sobre la teoria de conjunts borrosos i intel·ligència artificial, va ser una aportació important. En primer lloc, era el temps en què es va construir allò que se'n deien, no sé si encara ara se'n diuen, àrees de coneixement. I aleshores, clar, estar en una àrea reconeguda de coneixement volia dir ser reconegut, poder aportar projectes, poder aspirar ajuts, tot el que vulgueu. I l'Enric va aconseguir, una cosa d'alguna manera poc pensable en aquest moment, que l'àrea d'intel·ligència artificial fos reconeguda com una nova àrea de coneixement. I això em sembla importantíssim, perquè és una àrea que en aquell moment diríem era incipient, per dir-ho d'una manera, vull dir desconeguda, no? Més clarament, i que naturalment en el nostre món té i ha de tenir una importància extraordinària. Tant l'Enric es va avançar a dir, no, això ho reconeixem com una àrea de coneixement. I a més amb aquest reconeixement hi va haver la creació del Centre d'Intel·ligència Artificial, que primer es va fer a Blanes, era un dels somnis de l'Enric, potenciar Blanes com un gran centre de recerca. Hi havia recerca, diem, marina, ho dic molt malament, i això em permet recordar a un gran amic, que era l'Antoni Enric
Ballester,
i aleshores li deia és que a Blanes, allà en un carrer a prop de la platja, hi havia una botigueta que era un centre de recerca, i això es va potenciar a un gran centre de recerca. Després, a partir d'aquí, teniu l'exploració espanyola de l'Antàrtida, si ja ho dic bé. Estem en aquest món, ara clarament per la creació de l'Institut o del Centre de Recerca en Intel·ligència Artificial, tenim ja la consolidació d'un sistema i un grup. Després, en Ramon, no per frivolitat, sinó per diem situació geogràfica, va pensar que era millor que el centre anés a Bellaterra, i és on està Bellaterra, no com a part de la universitat, sinó com a part del CSIC. Jo crec que aquestes serien les grans aportacions, però voldria insistir en coses petites que indiquen de seguida com es van fer les coses i la voluntat de fer coses. Recordo, i molts de vosaltres ara ho recordareu també, que quan Enric Trilles té la càtedra de matemàtica a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, immediatament va organitzar una cosa que ja no ens en recordem gaire, que eren els Congressos Catalans de Lògica. Familiars, d'alguna manera, però que van tenir una funció importantíssima. Els nous investigadors joves, els més joves, alguns d'ells ara són a Bellaterra i en altres llocs, van aprendre de com fer un paper, com presentar un paper i com publicar-lo. Estem molt lluny del sistema actual de les revistes referenciades, graduades, avaluades, permeteu-me que digui cotejades, també, però això no m'heu sentit. Estem molt lluny d'això. Estem en un moment petit, encara, però que indica un creixement. I recordo Terry Carles assistint a una d'aquestes reunions, a una sessió de clausura. Recordo perfectament. Però bueno, no era l'única, i possiblement alguns de vosaltres recordareu haver-hi portat una de les primeres papers, de les primeres contribucions. I una altra cosa, en aquest sentit, petit, però indicant una voluntat de fer, era, bueno, Enric va crear la revista Estocàstica. Va ser una pura voluntat de fer, va tenir la llargada que va tenir, però va impulsar, i no m'extenc en aquesta línia que ens portaria a altres temes. D'alguna manera recollia l'origen d'allà on veníem, que era de la Càtedra de Probabilitat de la Universitat de Barcelona. El nostre catedràtic i professor va ser el Francesc Sales Vallès, un home que jo diria que era savi i que era prudent. Per tant, això se recollia allà. I després hi van haver altres iniciatives. Per exemple, l'Enric va organitzar de seguida una mena d'escola d'estiu, una setmana, 15 dies, per preparar professors. Ja recordo molts de nosaltres i van participar.
Investigadors.
Investigadors, eren? Investigadors, professors. Jo recordo perquè de Sara també hi van portar gent. I van ser després bons professors de l'escola. Bé, voldria dir més coses, però em sembla que ja he de callar, només l'Enric estarà contentíssim aquest que calli d'una vegada. Però, a veure, hi ha moltes maneres d'acabar-ho, no era tal com ho tenia pensat, però això no importa. El que voldria dir és que avui hi haurà molta referència a la història. El mateix qual i tal, anàvem dient, no? Si les nostres exposicions parlarem de la història. És molt bo fer-ho, és molt bo perquè sense història no tenim arrels. Però jo crec que la jornada d'avui, i especialment la seva sessió final, té un intent molt clar. I és un intent de veure on som, però és un intent de mirar cap al futur. Per això hem vingut avui. Hem vingut per veure on estem, quines coses tenim, quines coses podem fer, quines coses sabem fer, però quines coses volem fer pel futur. I en tot això jo crec que el Enric, no t'enfadis, però mereixes un grandíssim aplaudiment i una grandíssima abraçada. Gràcies.